Amb aquesta sintonia comença un nou programa de l'Institut Arnau Cadell, avui amb la classe 4E. Aquesta temporada, de moment, ens estem adaptant a la pandèmia, fem aquests espais per videoconferència. De fet, ja portem un parell d'anys colant-nos a les aules de l'Institut Arnau Cadell, també del Puresa i d'altres instituts de les ciutats. Però nosaltres, encantats, fins que puguin realment, finalment, venir a fer ràdio aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat. No ens demorem més i comencem fent un repàs, com sempre fan des de l'Institut Arnau Cadell, els dies internacionals del mes. I avui comença el Guifré Solà. Què tal, Guifré? Explica'ns quin és el dia que ens explicaràs avui.
Jo faig el dia 1 de maig, el Dia Internacional dels Treballadors. És el primer maig de cada mes, que és la jornada reivindicativa del moviment obrer mundial. Aquesta jornada de lluita pels drets dels treballadors fou establerta al Congrés Obrer Socialista celebrat a París en 1889. Es fa homenatge als màrtirs de Chicago, treballadors anarquistes executats als Estats Units per unes protestes per aconseguir la jornada de 8 hores. Es celebra a Amèrica, Canadà i alguns països d'Europa.
Un dia que a més és festiu i un dia per celebrar, un dia per recordar. Moltes gràcies, Guifré. I l'Anna Trullenque també ens porta un dia del mes de maig, un dia especial, que també cal recordar. Endavant.
Hola, jo faig el dia 4 de maig, el Dia Internacional dels Bombers. El Dia Internacional dels Bombers va sorgir arran d'una proposta generada a causa de la mort de 5 bombers, ocorregut durant el compliment de la feina a causa d'un incident forestal ocorregut a Linton. Per la seva lluita amb la tasca en suport a la comunitat, posant en risc les seves vies a l'extinció d'incendis, rescat de persones i protecció d'espais ambientals. Sempre estan disposats a ajudar i donar suport a les persones en situació de risc. És una professió de vocació i no per obligació. En virtut d'aquests esdeveniments, es brinda en sentit homenatge als bombers a tot el món per a la seva indiscutible aportació a la comunitat en el compliment del seu deure a risc de les seves vides. L'escollit dia 4 de maig obeeix aquell dia se celebra a Europa la festa de Sant Florià, el qual va ser el patró dels bombers, primer comandant conegut d'un esquadró de bombers de l'Imperi Romà, que va perdre la vida en l'exercici de les seves funcions.
Molt interessant. Anna, mira, no ho sabia. Sempre aprenc coses noves amb vosaltres. Moltes gràcies, Anna. I ara el Leo Palau també ens explica un altre dia internacional que crec que coincideix amb el mateix dia, amb el 4 de maig, oi?
Sí, el 4 de maig és el Dia Internacional de Star Wars. Va ser creat pels fanàtics de la saga fins a arribar a ser coneguda mundialment. L'origen d'aquest dia és molt curiós. El dia 4 de maig de 1979, després d'estrenar la primera pel·lícula, La Guerra de les Galàxies, els polítics del Partit Conservador del Regne Unit felicitaven a Margaret Thatcher per ser nombrada ministra del país, incloent aquesta frase, que la força t'acompanyi.
Doncs moltes gràcies, Leo, que la força t'acompanyi. I ara donem pas a una altra companya teva, la Clara Blampain, que també ens explica un dia internacional.
Sí, jo us explicaré el Dia Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, que se celebra el 8 de maig de cada any. La Creu Roja i la Mitja Lluna Roja formen junts la xarxa humanitària més gran del món. Compten amb empleats voluntaris que des de diverses comunitats ajuden les persones més necessitades i vulnerables del món, aquelles que viuen en països amb pocs recursos sanitaris i econòmics, les que han sofert de primera mà alguna catàstrofe climàtica o bèl·lica i les que viuen en les ciutats, en els barris més marginals. Ara bé, per què el dia d'aquestes dues organitzacions se celebra el 8 de maig? Doncs, de fet, es va escollir aquesta data en commemoració al naixement d'Henri Dunant, el fundador de la Creu Roja, qui va fer possible la seva creació el 1863 a Ginebra, Suïssa. L'objectiu d'aquest dia és reconèixer l'increïble labor de voluntaris i empleats, que tots els dies salven vides, ajuden els més desfavorits i canvien mentalitats, fent finalment que el món pugui ser una mica més just. He escollit aquest dia internacional perquè el trobo essencial i crec que totes les persones implicades, tant en la Creu Roja com en la Mitja Lluna Roja, es mereixen poder ser reconegudes i agraïdes per la societat tenint un dia internacional propi.
Totalment d'acord amb tu, Clara. Fantàstic també l'elecció del Dia Internacional per aprofitar per recordar entitats que fan una tasca tan fonamental com les que ens has explicat. Moltes gràcies, Clara. I ara donem pas a la Leonora Rodríguez amb un altre dia internacional. Endavant.
Sí, el 28 de gener se celebra el Dia Internacional del Joc, que la iniciativa d'aquesta celebració va sorgir l'any 1999 per l'Associació Internacional de Ludoteques, que posteriorment va ser impulsada l'any 2008 per la doctora Freda Kim. L'acció del dia 28 de gener, com a data per celebrar aquest dia internacional, obeeix a la data de l'ITLA. La seva principal finalitat és la de visibilitzar el dret del joc per als nens. Recolzat a l'article 31 de la Convenció sobre els drets dels nens de les Nacions Unides. Aquest article destaca que els nens tenen dret al descans, a l'esbarjo, al joc i a les activitats recreatives, d'acord amb la seva edat, així com participar lliurement i activament en la vida cultural i en les arts. Actualment, el Dia Internacional del Joc se celebra a més de 40 països arreu del món.
Doncs un dia també molt especial i molt important de celebrar i de recordar. I endavant ara l'Alba Rifaterra, que també ens porta un dia internacional que també m'agrada. Avui, déu-n'hi-do els que heu escollit. Endavant, Alba.
Jo parlaré del Dia Mundial del Heavy Metal, que se celebra el 16 de maig i va sorgir l'any 2011. Els fans i músics de heavy metal van escollir aquest dia en honor a Ronnie James Dio, que és un dels màxims exponents d'aquest gènere musical. A ell se li atribueix el famós senyal del rock que s'utilitza en el heavy metal amb el puny de la mà i els dits índex i manovell aixecats. I aquest signe és heretat de la seva àvia italiana, que l'usava per espantar els mals esperits. Es va escollir el 16 de maig, ja que el 2010, el 16 de maig de 2010, va ser quan James Dio va morir. I aquest dia el celebren milions de fanàtics i aficionats del heavy metal i es van a terme concerts, esdeveniments i altres activitats en diverses parts del món.
Doncs no sabia d'on venia aquest famós senyal de rock que s'utilitza en el heavy metal. Moltes gràcies per doncs, explicar-nos, Alba, aquesta història del heavy metal a través del Dia Internacional. Com deia abans, sempre aprenc moltíssim amb vosaltres a través d'aquesta oportunitat. I ara donem pas a la música. A més, parlant del que ens parlava l'Alba, jo crec que va molt, molt relacionat. Marta Pastrana, endavant. Aquesta cançó, què ens pots explicar d'ella?
És una cançó de heavy metal, que és precisament el que està parlant l'Alba. I bueno, aquesta cançó a mi personalment em fa sentir molt bé i em dona molta energia. I doncs, per això l'hem posat.
Doncs anem a contagiar-nos d'aquesta energia que necessitem a aquesta hora del matí. Continuem amb aquest programa que s'estem fent directament des de l'aula de quart E de l'Arnau Cadell, de l'Institut Arnau Cadell de Sant Cugat, a través de Ràdio Sant Cugat. Fem una connexió per explicar moltes coses, entre elles doncs, els dies internacionals, amb els quals, de pas ja, aprenem moltíssim. I ara parlarem de les extraescolars. I em sembla que ens parlarà la Inés. La Inés Martín, ens explicaràs les extraescolars que més t'agraden. Contextualitza una miqueta aquest espai. Endavant,
bueno,
Inés.
Jo sobretot parlo dels esports que més m'agraden, que són el vòlei i el pàdel, l'escalada. I, bueno, vaig estar jugant a l'Aumet i al Club Voleibol Sant Cugat, a vòlei. Vaig jugar un total de 5 o 6 anys. I, bueno, és un esport que m'agrada molt perquè el trobo que és molt psicològic, per moltes emocions durant un partit i, doncs, res. Després, l'escalada, que, bueno, es tracta de fer ascensos i descensos per una muntanya.
Que ens estaves parlant de l'escalada. Què t'agrada de l'escalada?
Sí. Bueno, a veure, sobretot a mi m'agrada que sigui de muntanya perquè quan es fa en rocòdrom no m'acaba d'agradar tant perquè no és el mateix, però bueno, no sé, és un esport que m'estimo i ja està, el gaudeixo molt.
O sigui, que de tant en tant vas al cap de setmana quan pots i vas a la muntanya a escalar.
Sí.
I és un esport que també practiques entre setmana a rocòdroms, com deies, o no?
No, què va, o sigui, és com... L'he practicat pocs cops, però ho he fet... va ser a Sierra Nevada, a Granada, i és com que hi he anat dos o tres cops i, quan puc ho intento tornar a fer.
Molt bé. Doncs no sé si algú més ha d'explicar alguna cosa més de les seves extraescolars preferides.
No.
Doncs donem pas a una companya teva que també ens posarà una miqueta de música en aquest programa de l'Arnau Cadell. A més, un músic que viu aquí a Sant Cugat, el Guille Milky Way, a través de la Casa Azul. Laura, què ens expliques d'aquesta cançó?
Aquesta cançó és espanyola i l'he escollit perquè em fa sentir molt bé, m'agrada molt i em dona molt bones vibres.
Doncs ens quedem amb aquesta cançó que, efectivament, jo també estic amb tu, que dona molt bona vibració i energia. Aquí, bé. Dímelo ya, necesitas descansar, ahora dímelo ya, esperar está de más, porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual. Y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener la razón. Mal, que anticipabas un futuro catastrófico, hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad, hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque empieza la revolución sexual. Déjalo ya, no pretendas despistar, ahora déjalo ya. ¿A quién quieres engañar? Porque va a suceder el verano del amor, sé que va a suceder la revolución sexual. Y hace días... La revolución sexual de la Casa Azul, com deia, amb el Guille Milky Way, que és sancugatenc, darrere d'aquest projecte tan i tan reconegut. I ara comencem un espai de tertúlia, on parlarem del fast food. I tenim dos grups, dos equips. Un que està en contra d'aquest fast food i ens explicarà el per què. I formen part la Violeta Ríos, hola Violeta, la Naila Andrea, la Clàudia Fernández, hola noies, i la Noa Riudor.
Bon dia.
Bé, vosaltres esteu en contra. I ara presentarem l'altra part, els que estan a favor, que són la Karen Christensen, la Cristina Cartagena, la Núria de les Heres i la Joana de Federico. Hola, noies, què tal?
Hola.
Ara m'explicareu per què esteu a favor o en contra. Primer, en contra, quins arguments proposeu?
El primer argument pel que estem en contra és perquè l'augment de cadenes de fast food pot influir als més joves a adaptar amb els hàbits, ja que és barat, ràpid i pot causar obesitat infantil, que és altament perillosa.
Mm-hmm. I un argument a favor, va. Qui és l'encarregada d'explicar-nos el primer argument a favor?
Un dels arguments a favor que hem vist és que el fast food conté dopamina, el qual provoca una sensació de bonestar i relaxació, i per això quan estem estressats, agobiats, tristos, etc., preferim menjar aquest tipus de menjar. Però també pot crear una addicció i les addiccions majoritàriament es creen per solucionar o tapar altres problemes interns de cada persona. Per tant, si una persona és addicta al fast food, les empreses no es poden fer càrrec, ja que la majoria s'ha de tractar amb un professional.
Vale, o sigui, d'alguna manera esteu dient el mateix, que creen addicció i unes esteu més a favor de la part positiva que crea aquesta addicció, no?, de la felicitat que pot aportar menjar fast food, o de les coses dolentes que ens poden portar menjar fast food i aquesta addicció. Més arguments en contra, va.
Vale, a més del que ha dit la meva companya Violeta, Avui en dia cada vegada s'obren més cadenes de fast food que obren els seus establiments a prop d'escoles i centres comercials. Les més conegudes són McDonald's, Burger King o KFC.
Naila, ets la Naila, no?
Sí.
I per què creus que obren aquests restaurants a prop d'instituts i d'escoles?
Per captar la clientela més fàcil, que és la gent jove, ja que és, com hem dit abans, un aliment ràpid, barat i molt pràctic.
Mm-hmm. I a favor, la Cristina crec que té algun argument.
Sí, un altre punt a favor seria que la principal diferència entre el fast food i el menjar brossa és que el menjar brossa es refereix bàsicament als aliments amb un valor nutricional extremadament baix, mentre que la gent s'equivoca i el fast food en realitat és menjar que és de fàcil accés i que pot comportar, o sigui, que es pot comprar a restaurants i a establiments a tot arreu.
Mm-hmm. Molt bé, molt bon argument també. La Clàudia Fernández, en contra del fast food.
Nosaltres hem de dir també que consumir massa menjar processat, grasses saturades, sucres, fregits o altres aliments que han passat per un procés de manufactura poden produir obesitat, diabetis o altres malalties cardiovasculars que, com ja sabem, són perilloses per la salut i pel nostre dia a dia.
Perfecte, la part de la salut és important, és un argument de pes. Per en contra. Però, Clàudia, estaràs d'acord amb mi que sí. Això també passa si quan tens addicció o hi ha un excés d'aquest menjar a la teva dieta, no?
Sí, també. Jo crec que tot en molta quantitat pot ser dolent per la nostra salut.
Mm-hmm. Molt bé, moltes gràcies, Clàudia. I ara la Núria de les Heres crec que té un argument preparat a favor del fast food.
Sí, a veure, crec... Se sent, no?
Sí, jo et sento.
A veure, jo el que volia dir és que és un estalvi de temps i la gran majoria de gent que va menjar o bé són persones que possiblement tinguin dos treballs pel matí i per la tarda, per exemple, i que no tinguin molt de temps com, per exemple, anar a casa seva i fer-se el menjar i tal.
Uh-huh.
I que, per exemple, menjar ràpid també pot ser un ja te como, no té per què ser un KFC, saps? I sempre considerem el menjar ràpid com a coses ultraprocessades, però no té per què, perquè jo puc demanar un globo d'un bol de fruita i això també és menjar ràpid. Mm-hmm. O sigui que també depèn de la responsabilitat de cada un.
Molt bé. Núria, moltes gràcies. I ara la Noa Riudor també ens explicarà un argument en contra.
Hola, jo per afegir una dada, hem trobat que avui en dia el 17% de la població espanyola pateix obesitat mòrbida, el 33% pateix sobrepès i el 50% està per sobre del seu pes corresponent. Els professionals creuen que aquest tipus d'aliment s'hauria d'evitar sempre que es pugui.
Aquestes dades que has donat, entenc que no només la causa principal, o no és només la causa el menjar fast food, sinó el sedentarisme i moltes altres causes, no?
Sí, mals hàbits en general.
Molt bé. I la Joana de Federico té un altre argument a favor.
Sí, un altre argument a favor és el preu, tot i que hem de tenir en compte la responsabilitat pròpia, ja que el fast food és venut normalment per grans multinacionals, com per exemple McDonald's, Taco Bell, KFC, i això fa que els preus siguin molt barats i aquesta és la raó per la qual són més preferibles pels joves, com els estudiants universitaris o escolars, ja que estan buscant una opció més barata. Adicionalment, també estan disponibles en qualsevol lloc, la qual cosa fa que sigui més fàcil per a les persones que mengen tals aliments, ja que no han d'anar massa lluny per menjar el que volen. Mm. Tot i així, el seu consum en excés pot arribar a ser molt perjudicial, ja que, per general, el fast food és menjar amb greixos saturats o altres compostos no sans per la salut. Per això és important tenir responsabilitat i saber que no hi ha res de dolent en consumir fast food mentre es faci amb coherència i moderació, ja que res a grans mesures és bo.
Perfecte, molt bé. No sé si alguna de vosaltres té algun argument més a afegir, en contra o a favor, per acabar aquesta tertúlia, aquest debat, que jo crec que ha quedat que al final us podríeu posar bastant d'acord entre totes. Alguna té algun argument a dir?
Sí, jo, la Núria.
La Núria, hola, Núria. Endavant.
A veure, jo crec que en si el fast food com a tal, el que coneixem, i els exemples que hem donat així com doncs, McDonald's i aquestes coses... és perjudicial si tu et menges pues, cada dia i menges i te'n vas al sofà, mm-hmm. menges no? i vas fent així, però si ets una persona que viu estressada perquè has de treballar i tot, pues, suposo que no farà tampoc tant de mal que et menges una hamburguesa del McDonald's o una amanida del McDonald's així en plan ràpid, i te'n vagis a treballar, perquè hi ha persones que tampoc es poden permetre els 20 minuts que, o 40 minuts que et comporta pues, fer-te un arròs amb algú a casa o a un restaurant bo, saps? O sigui, en si tot està bé, però en una mesura pues, una mica adequada. O sigui, no et fotràs un pot de Nutella així a voleo, saps?
Bé, em sembla que ja hem acabat la tertúlia sobre fast food. Doncs, noies, no sé si alguna més vol fer algun comentari, a part del que ha dit la Núria, afegir alguna opinió personal sobre el fast food, o algú de la classe que vulgui doncs, explicar la seva experiència amb aquest tipus de menjar. Si no, donem pas a la Lisa Manovens, que també ens porta una cançó. Avui ens posarà una miqueta de música. Què tal, Lisa? Explica'ns aquesta cançó que has escollit.
He escollit Sal, de Roy Borland, i és un bolero actualitzat, tot i que considero que és un conjunt d'altres estils musicals. L'he escollit perquè sento que la melodia és preciosa i té una lletra molt tendra, i escoltar-la et submergeix en una aura de tranquil·litat.
Doncs entrem en aquesta aura de tranquil·litat que ens has proporcionat, Lisa. Moltes gràcies.
Lo de alto lo tengo de feo, y lo de feo de aburrido. Siempre que te miro me pellizco por si acaso estoy dormido. Puede ser que sea un sueño muy profundo, o que de todo este mundo me eligieses a mí. No hay mejor plan que desayunar después de haber quedado a cenar. Ahí es donde tú me pones la sal. Normal que todo me dé un poco igual. Si en algún momento me siento un poco mal.
Doncs amb aquesta sensació fantàstica que ens ha regalat la Lisa Manovens amb Sal, de Roy Borland, doncs donem pas a un espai on parlem d'emocions, de sentiments, de coses que ens preocupen, de les coses que ens fan posar contents o que ens molesten. Comencem amb la Núria de les Eres. Em fa por... Acaba la frase.
El mar.
Naila, explica'ns, no suportes el soroll?
De la gent al menjar. Quan menja i mastica fort, doncs mastega.
Sí.
Doncs no suporto aquest soroll.
Vale, però és aquella gent que mastega amb la boca oberta, no? I que no té...
Sí.
I això no t'agrada?
No.
Perfecte. No puc parar de riure quan la Violeta Ríos. Què ens explica?
Quan cau un profe.
Oh. T'estàs imaginant, no? El moment. El moment de caure un profe, no?
Sí, sí.
I no serà l'Anna, la teva professora de quart?
No.
No? Vale. Sí. Molt bé. Crec que us fa riure a diferents companys de la classe. Molt bé. Estic fart de la Lisa Mauvens, que ens explica.
La societat.
De la societat així en general. Això ens ho has d'explicar. Sí.
Doncs totes les injustícies que té la societat i tot. Mm-hmm. És molt injust el món en el que vivim.
Molt bé. Doncs hem de treballar per fer el món una miqueta més just. Vosaltres segurament que podreu posar el vostre granet de sorra. Em preocupa... Què et preocupa, Inés Martín?
El futur.
El futur. Et preocupa per què?
Bueno, per temes d'estudis, diners i tot. Mai saps el que passarà. Mai saps com serà la teva vida.
Mm-hmm. Però això també... La seva part de no sé, d'interessant, no? El no saber què et vindrà en el futur, Inés?
Bueno, però també inquietant. Clar, com no ho saps, bueno, saber on acabes.
T'inquieta. Molt bé, Inés, moltes gràcies. I ara posem, finalment, el punt i final amb música, i ho farem amb la Maria Soler, que doncs, ha escollit un dels temes, un dels artistes que ara estan més de moda, que és el... Explica'ns, Maria, qui és?
Cries del Rau Alejandro. Amb la cançó de Cosa Guapa, perquè a la meva professora de català li agrada molt.
Molt bé, a l'Anna Rial, que és l'encarregada també de posar ordre a aquests espais. Des de l'Arnau Cadell li donem les gràcies i, com no, doncs li posem un tema que li agrada a ell. Moltes gràcies a tots i totes de la classe 4 d'ESO, de l'Arnau Cadell. Ha estat una fantàstica secció, programa de ràdio des de l'Arnau Cadell. Hem après moltíssim. Moltes gràcies i fins la propera. Fumando y aquí ando aquella noche en el autocine. El sol se acuesta, pero tú no me la das. El problema no es que falles, es que yo te he perdonado. Cosa guapa, yo me acuerdo que así me decías. ¿Dónde quedaron esos días que de mí estaba enchulada? Cosa guapa, tus llamadas ya no me llegan. Llevo tu foto en la cartera para recordar cómo me besabas. Ya lo entendí.